Tornem al Sant Cugat a fons, ho fem per parlar d'educació, per acabar aquest dilluns, ho fem amb la Susana García, de Building. Susana, què tal?
Bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Doncs bé, 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 com sempre, anar fent, no? No acabem d'estar mai gaire contents del tot, com és habitual. Escolta, Susana, què ens portes aquesta setmana?
Doncs mira, avui hem convidat a l'Eugeni Castanyo. L'Eugeni.
Hola, bon dia.
L'Eugeni és mestre de l'Escola Catalunya, d'aquí de Mirassol, i a més és creador de jocs.
Creador de jocs de taula, eh?
De jocs de taula,
sí.
Sí, és important.
Sí, sí.
Creador de jocs de taula, bon dia, Eugeni, què tal?
Bon dia.
Jocs de taula de tota mena o jocs de taula només purament educatius?
Generalment, jocs de taula infantils i familiars. Sí, sí. Ara és la tipologia de joc que em sento més a gust creant i bueno, que provo d'anar desenvolupant mica en mica.
I d'on et ve això?
Em ve de la meva professió, penso. La veritat és que ara jo soc mestre, en primera instància, i prou de treballar a través del joc. La meva especialitat és la d'educació física, tot i que ara mateix exerceixo com a tutor, i sempre he intentat traslladar el joc a l'aula. Aleshores, a través d'aquestes pràctiques que he anat fent i a través d'aquestes sessions que hem anat creant amb els alumnes i situacions que ens hem anat trobant, han anat sorgint idees que finalment s'han anat plasmant en aquests jocs que avui dia doncs, podeu trobar a botigues.
I Susana, per què l'Eugeni?
Per què l'Eugeni? Doncs mira, nosaltres sempre estem buscant persones que ens facin reflexionar sobre tots els temes que estan ara mateix candents en educació, no? Sabem que ara està doncs, molt de moda, per algú serà, el tema de la gamificació a l'aula i no acabem de donar amb algú que, per posar en el nostre directori d'experts. Llavors, casualment algú ens va parlar de l'Eugeni i bueno, doncs el vam contactar, vam tenir una conversa molt interessant i de seguida vam veure que podíem col·laborar en aquest sentit. I en la conversa vam parlar d'un tema que és el que ens semblava molt interessant portar avui a la ràdio.
Sí, el tema és... ara ho llegirem i si algú a la primera entén una mica el que és, doncs li donarem un premi, pràcticament, perquè és d'aquestes coses tan novedoses que a primeres et xoquen una mica. Eugeni, això de ser incorporat en un directori d'experts d'una entitat com EdBuilding, com et sents en aquest sentit?
Home, molt content, no? La veritat és que em sento orgullós, fins i tot, el fet que hagin pensat en mi per aquesta opció, doncs la veritat és que doncs em fa estar molt feliç. Ara espero doncs, poder doncs, donar peu a aquestes esperances o a aquesta confiança que han aportat en
segur,
mi.
Segur que serà.
Doncs llegim el tema que m'ha enviat la Susana, tal qual. Breakouts a l'aula, gamificació i aprenentatge significatiu. A veure, gamificació és veritat, està molt de moda, però això dels breakouts què és?
A veure, si ho simplifiquem molt, l'objectiu del breakout seria obrir una o més caixes que estan tancades a partir de candaus. Això seria un breakout.
Però candaus de veritat?
Candaus de veritat, sí, sí. El que passa és que ens podem trobar doncs, caixes de diferents tipologies, ens podem trobar candaus numèrics, candaus de colors, candaus de direccions, i ens podem trobar molts altres reptes que nosaltres haurem de resoldre per tal d'obrir aquelles caixes i aconseguir el nostre objectiu, la nostra fita.
I això ho incorporem a l'aula amb quin objectiu?
Doncs amb l'objectiu de continuar treballant en el dia a dia tot allò que nosaltres considerem que han d'aprendre els nostres alumnes, però d'una manera entretinguda i divertida.
I què els aporta als alumnes el fet d'haver d'obrir una caixa? És a dir, es pot intervenir en tot el procés? Jo ara penso, com sempre, que com bé sap la Susana, jo baixo a vegades, faig preguntes a vegades una mica absurdes, si voleu, però per exemple, podem dedicar-nos a col·locar els enigmes que a nosaltres ens interessin perquè els alumnes aconsegueixin determinats coneixements, per exemple?
Sí, a veure, la qüestió... clar, abans ho he simplificat molt, no? el que suposa fer un breakout, però darrere d'un breakout hi ha molta feina i hi ha moltes coses que has de planejar prèviament. Si vols que surti bé, si vols que sigui significatiu realment, doncs has de planificar tota aquella tasca i tots els passos que seguiran els teus alumnes per tal que es desenvolupi de manera adequada. Aleshores, generalment doncs, introdueixes una narrativa, una història, que li dona un fons a aquella activitat i a partir d'aquí doncs, intentes anar implementant aquells continguts, aquelles coses que t'interessa que els teus alumnes doncs, bueno, vagin treballant, no? O que vagin d'alguna manera resolent. Sí que és cert que en aquell moment tu no els hi presentes un contingut de nou, sinó que són coses que ells d'alguna manera doncs, ja han escoltat, ja han treballat, ja han sentit d'alguna forma, i allà el que fan és doncs, plantejar els seus coneixements, no? Abocar tot el que saben i tot el que poden fer de manera conjunta, de manera, a través de, del treball en equip, per tal de resoldre aquells enigmes.
Mm-hmm. I en, els, en la teva experiència, els alumnes responen a aquesta mena d'activitats?
Responen massa bé. Sí, sí. La veritat és que estic molt content. El que passa que, clar, també els haig de fer entendre el que suposa fer una activitat d'aquest tipus. Jo sóc una persona que m'agrada molt jugar dins de l'aula, m'agrada molt implementar el joc, però també els faig entendre que no sempre és factible i que hi ha moments per tot. Aleshores, en aquest cas, quan hem fet una activitat d'aquest tipus, l'activitat ha estat un èxit i em demanen repetir. Sí, sí.
I tu els dius que potser esperem una mica i que posem altres coneixements abans o realment és una cosa que es pugui fer moltes vegades en, una, en un
es any? Es pot fer, el que passa que succeeix com tot. Quan tu repeteixes constantment una activitat, doncs aleshores pot ser que hi arribi un moment en el qual et canses. Aleshores s'ha d'espaiar, has de saber ubicar aquestes activitats en determinats moments i aleshores entre mitges anar implementant altres dinàmiques.
Susana.
Sí, jo és que sí. Li volia fer una pregunta.
Ah, perfecte. Després sí? Te'n faig jo una altra.
Vale,
tu,
vale? Gràcies. Parlàvem l'altre dia que fins no fa gaire molts pares i mares eren molt reticents a això d'incorporar el joc dintre de l'aula, no?
Sí, sí.
Sobretot de cara d'aquest joc en sorgís un aprenentatge. En canvi, sembla que ara la truita s'està girant i cada vegada són més pares i mares els que demanen, no?, incorporar aquest joc com una, bueno, com una innovació a l'aula i que explica'ns per què exactament el joc és eficaç per l'aprenentatge.
A veure, la qüestió és que, igual que tots els professionals, els pares avui dia, doncs volem saber també una mica tot plegat i ens interessem molt per l'educació dels nostres fills. Aleshores, el concepte de gamificació no només ha arribat als docents, ha arribat també a les famílies. Abans, quan tu deies que hi jugaves a l'aula i que els teus alumnes d'aquesta manera aprenien, doncs tenien unes certes reticències perquè ho posaven en dubte. Veien que els seus fills anaven molt contents a l'escola, veien que realment anaven aprenent, però clar, darrere d'un joc, vols dir...
I que tornaven a casa dient, què has fet avui?
Exacte.
Jugar, no?
Sí, sí. O amb l'Eugeni què feu, no? Doncs juguem molt. I clar, hi arriba un moment, sí. Però a part d'això també apreneu. I jo, sí, havia de ser jo, no?, que clarifiqués que tot marxava bé.
Clar, la sensació és com que jugar és el contrari d'aprendre, no? Que aprendre és una mica patir, a vegades és la idea que teníem abans, no?
Correcte. Clar. Suposo que, ara, clar, és el context que a nosaltres ens ha tocat viure. I a la meva edat també, doncs era el que corresponia una mica, no? I ara, doncs, no és així. La qüestió s'ha capgirat i ara, doncs, creuen realment que darrere del joc hi ha una eina, doncs, molt profitosa per tal d'atreure a l'alumnat, per tal de tenir-lo interessat, per tal de tenir-lo motivat i continuar aprenent. Aleshores, ara la veritat és que, bueno, hi ha moltes famílies que estan molt contentes, o com a mínim ho fan saber, però igual que abans potser doncs feien veure les seves preocupacions, ara es preocupen també de fer de notar que estan satisfetes i que endavant, no?, tenen la seva confiança per tal de que continuem fent doncs, aquestes dinàmiques a l'aula i que els nens, doncs, al cap i a la fi, vagin motivats i vagin contents, que és el que jo sempre els dic, no? Ara a l'escola hem d'anar feliços perquè en el moment que no hi anem, doncs hi haurà alguna cosa que segurament no funciona. Mm-hmm.
Jo extrec les paraules interès i motivació, no?, que segurament són les imprescindibles per l'aprenentatge, no? I això és el que té el joc, no?, que genera interès i motivació.
Exacte.
La clau està en que el mestre sàpiga, no?, com implementar el joc perquè realment serveixi per un aprenentatge. No,
exacte.
No només la vessant lúdica, sinó també...
A veure, al cap i a la fi no és jugar per jugar. O sigui, hem de saber entendre que no és qüestió d'agafar un joc, obrir-lo i apa, no?, tothom al voltant d'aquell joc a jugar i a compartir l'experiència. No, a veure, cada joc té una funció, desenvolupa una sèrie de qüestions i has de saber implementar el joc en el seu moment apropiat i també la seva edat apropiada. Però el joc és una eina que és vàlida tant per nens com per adults i crec que no s'ha de perdre mai.
En aquest sentit, el Pablo Jiménez, col·laborador nostre, sol parlar molt de jocs de taula des del punt de vista educatiu. Evidentment, ens va parlar, ara ho comentàvem fora de micro, que una de les recomanacions que ens va fer de cara a Nadal, per als més petits, era un joc teu.
Correcte.
El Cargolino Valentino. Per tant, és com una... Tot plegat acaba connectant. Cal saber, també, cal saber què estàs fent, no? Quan implementes el joc a l'aula, no es tracta de treure el Monopoly i tirar-lo a la taula, sinó, d'alguna manera, conèixer les característiques del joc i què pot aportar en cada moment.
Correcte. De fet, en l'exemple que posaves és una situació perfecta que es va viure en el seu moment. Jo, en aquell moment, estava com a mestre d'educació física, em trobava amb la problemàtica aquesta que els alumnes sempre volen ser els primers, que sempre volen acabar els primers, que ser el primer semblava que havia de ser, doncs, el súmum, no? No hi ha res millor. I aleshores em vaig plantejar la possibilitat de dir, escolta, i per què no segon? O per què no més enrere? O fins i tot, per què no últim? I d'aquí ve el joc, el Cargolino Valentino, és una cursa de cargols en la que els jugadors competeixen per tal de ser l'últim, no? Aleshores, clar, doncs a partir d'aquesta dinàmica la vam introduir a l'aula i vam intentar capgirar aquesta situació. I, de fet, en certs moments es donava la situació aquella de que, bueno, doncs jo m'és igual estar primer, no? Jo me'n vaig l'últim, sóc el Cargolino, no? I es col·locaven allà i fins i tot de vegades es discutien per ser els últims, no? Que dius, bueno, ni tampoco, no?
Ara, però, jo em poso la pell d'un mestre escoltant-nos i que pugui pensar, escolta, i ara què, m'hauré de posar a dissenyar jocs de taula, també? això, hi ha alguna manera de consultar directoris d'alguna cosa o algun lloc on ells també puguin veure jocs que s'hagin fet altra gent? No fa falta que es posin a tots a dissenyar jocs de taula, no?
No, exacte. De fet, ara tenim... A nivell d'internet, doncs, tenim molts llocs a poder consultar. Tenim una pàgina web que és de referència mundial, que és el Breakout Edu, que està creada per el James Sanders i que es pot consultar, i fins i tot ofereixen materials per poder aplicar totes aquestes qüestions a l'aula. A nivell nacional també tenim moltes persones que en saben i que ho apliquen, i després, doncs, bueno, en la justa mesura, tothom intenta compartir, doncs, aquelles activitats i coses que anem fent a l'aula, i jo mateix, doncs, això, no? Doncs, a la mínima que faig alguna cosa, doncs alguna fotografia, algun document, alguna qüestió, perquè si algun dels meus companys que no té tanta experiència o que es vol iniciar, doncs el vol aprofitar, doncs perfecte. La qüestió és compartir per tal de que aquesta metodologia, que s'està demostrant que és eficient, doncs que arribi quan més lluny possible, i ja està, aquí estem.
Deixa'm fer un incís, Albert, perquè referent a això que deies de que, no, els mestres s'han de posar a crear jocs, hi ha webs com Jugaia, per exemple, que és una empresa catalana que fa una selecció molt acurada de jocs pedagògics, de jocs desestructurats, que fomenten molt la creativitat.
Jocs desestructurats, sí. Perdó. Expliqueu, potser...
No, deixo que ho expliquis.
Ui, no, això ho sabràs tu millor que jo. Ara entrem en això. D'acord, i després els nostres amics de Kidnellis, que ja hem convidat aquí en un parell d'ocasions, i que han creat jocs pedagògics molt interessants. El darrer va ser Biznellis, que és un joc que fomenta l'emprenedoria en els infants. El joc desestructurat, a veure, des de la meva ignorància, és un joc que no ve tot donat i tot fet, sinó que és la criatura la que ha d'inventar-se, no? Noves estructures... Com més senzill és el joc, molt més peu li dona la creativitat. En canvi, un joc estructurat, doncs, vindria a ser, doncs, una cosa que li dones el botó i ho fa tot sol, no? Per anar-me a l'extrem, però preferiria que ho expliqués.
No, ho has explicat bé, penso jo. Sí. La qüestió és aquesta. Hi ha jocs de tot tipus. Aleshores, és com dèiem abans, depèn de la situació, depèn del que vols aconseguir. Uh-huh. Està clar que no tots els jocs han de ser dirigits. Està bé que hi hagi també un joc més lliure. Al cap i a la fi és la primera tipologia de joc que fan ús els nens, no? Uh-huh. El fet de jugar per jugar, no?
Clar. Uh-huh.
Què ha de tenir un bon joc educatiu?
Un joc educatiu? Home...
Ara la pregunta...
Home, un joc educatiu, doncs, d'ell s'ha d'extreure quelcom, no? Que ensenyi, quelcom que serveixi, quelcom que sigui útil, doncs, per la persona. Ja no dic nens, per la persona. Que després d'aquella experiència que has viscut al jugar, doncs et quedi doncs un aprenentatge, o fins i tot, si més no, que et faci reflexionar. El fet de dir, escolta, doncs això em fa pensar, no? Que potser doncs, això altre tal. En aquest cas que comentava la Susana, doncs la veritat és que aquell joc, el de Vitnellis, doncs està molt bé perquè després això realment et dona peu a anar més enllà. Mm-hmm. I aleshores de vegades és això, no és només un aprenentatge directe, sinó un aprenentatge que es pot donar en conseqüència d'aquell joc.
Mm-hmm. Ens explica a vegades el Pablo que hi ha fins i tot jocs de taula que es poden jugar una sola persona, cosa que encara em sorprèn, però avui en dia que tot plegat estem parlant tant de que la tecnologia entra a l'aula i de que s'ha de parlar sempre de temes tecnològics i això, els jocs de taula són un bon contrapunt? És a dir, una cosa que pot agradar als nens i que no necessàriament s'ha de fer amb una tablet?
Sí, la veritat és que és una eina molt, molt interessant. Ara, jo tampoc sóc de les persones que considera que tots els jocs tecnològics, no, han d'anar a banda. O sigui, penso que també hi ha coses que són profitoses i que estan molt bé. O, si més no, que tot és compatible en la seva justa mesura. El que sí que és cert és que l'entorn que provoca el joc de taula, amb persones al voltant d'aquella taula, una comunicació, una mirada directa, no? Qüestions de complicitat, de vegades doncs, el joc, doncs, que és a través de videoconsoles, ordinadors, entre d'altres, doncs, no t'ho porten. Avui dia sí que pots mantenir converses i bueno, la cosa està molt més avançada, fins i tot et pots veure a través de la càmera, ja ho sabem, no? Però crec que bueno, té un punt nostàlgic el tema del joc de taula que el fa especial. I si més no, doncs, bueno, hi ha d'haver moments per tot i el joc de taula també ha de sortir a taula i és un bon moment per compartir amb amics, amb la família, amb els alumnes o amb qui sigui.
I ja més des del punt de vista personal, que ens queden encara alguns minuts, quants jocs has tret al mercat com a dissenyador?
A veure, el mercat, 5 en total. De fet, aquest últim està a punt de sortir, no? Però bueno, ara aquest any estan previstos uns 4 o 6 més.
Sí, 4 sí. O 6 en un any?
Sí.
Però com es dissenyen tants jocs? Això és una fàbrica d'idees, eh?
I de no dormir, també. Sí, una falta de son molt gran. A veure, quan es crea un joc, no vol dir que s'hagi creat en aquell mateix any. De fet, són projectes, alguns d'ells, que porten anys allà, comença, i que finalment doncs, han trobat una editorial amb la que sortiran i que aposten per ell per tal de que arribi al mercat, no? I a tot el públic. Però bé, clar, com deia abans, també és en funció de la tipologia del joc. Jo em dedico a una tipologia de joc que és infantil familiar, no és un wargame, que suposa doncs 2-3 anys, a lo millor, de feina constant. De fet, has d'empapar molt en aquest sentit doncs, de tota la història, de tot el que suposa la creació d'aquell joc. En el meu cas és més simple, però no vol dir que sigui fàcil. I bé, doncs, tinc la sort de que les coses m'han anat bé, també he pogut rebre algun premi que m'ha donat peu a donar-me més a conèixer i ara doncs tinc després de 5 anys doncs, la sort de que hi ha diverses editorials que aposten pels meus jocs.
Sí, ara que ets més dissenyador de joc o mestre?
No, jo soc mestre. Jo soc mestre i sempre ho diré, no? Jo, val a dir que no em podria dedicar només a crear jocs de taula. És una cosa molt difícil que només algunes persones doncs aconsegueixen. Però la meva professió és ser mestre i no renunciaria mai. Tot el contrari. De fet, el que intento és integrar més els dos mons. El món de la docència i el món de la creació de jocs.
I, Susana, vosaltres que sempre esteu a l'última en temes educatius i que sempre us interesseu per aquests, diguem-ne, aquestes idees que potser són una mica més disruptives, creus que el concepte de gamificació formarà part, diguem-ne, de les visites a les escoles en els propers 4-5 anys, ja, si no hi ha aquest concepte, gairebé l'escola estarà caducada?
A veure, és que això és molt radical.
Jo sempre sóc molt radical, m'has de frenar tu.
És molt radical perquè ara sembla que o ets escola tradicional o ets escola innovadora, llavors no té per què ser, no?, una cosa o l'altra. Segurament tu també d'això en parlaràs millor que jo. No té per què ser incompatible una cosa amb l'altra. I la gamificació, jo crec que és obvi que ha arribat per quedar-s'hi, vull dir, però no et farà millor escola si tu t'ho bases amb això o no té per què.
És un element més, no?
Sí, d'alguna manera. Jo crec que sí. I bueno, la idea justament és que l'Eugeni doncs, és començar a fer formacions per mestres perquè sàpiguen com implementar no, aquesta eina a les seves aules i per això doncs, hem comptat amb ell.
I això en el funcionament d'una escola? És a dir, Eugeni, en el teu cas, tu quan se t'acudeix que pots començar a implementar això, vas, l'expliques a algú, és a dir, comences a fer tu sol o has de també comptar amb la complicitat de la direcció de l'escola? Com funciona això?
Ara, dins d'una escola intentem treballar com a equip. Aleshores, en ocasions, per petites qüestions, sí que pots tirar endavant un projecte i provar-ho, no? Fer conillets índies dins del teu aula, però generalment tot ho compartim. Jo tinc la sort que tinc un equip directiu al darrere que hi aposta molt pel tema de la gamificació i de l'aplicació del joc a l'aula i que em dona màniga ampla per poder fer i desfer. Tinc un company també, un paral·lel, que és més friqui que jo i s'anima a totes. Aleshores, en mica anem fent. Amb la resta de companys, doncs, la veritat és que tots comencen a tenir curiositat, et van preguntant i també volen aplicar tot això a l'aula. Aleshores, en la justa mesura, doncs, a vegades, petites formacions en petits grups o individualment, fins i tot, de vegades, per tal d'aplicar aquestes dinàmiques i que arribi ja no doncs, a les aules on hi ha una sèrie de persones que tenen aquesta formació, sinó que una sèrie de persones que també tenen un interès i que hi creuen. I per sort, doncs, bueno, mica en mica, doncs, anem ramificant aquesta gamificació dins de l'escola. Però sempre doncs, des d'una vessant col·lectiva. Penso que sempre ha de ser així, no només en aquest concepte, sinó en qualsevol altre.
I aprofitem els últims minuts que ens queden, que no són gaires, però tinc aquí a la mà un dels últims jocs que has fet, Eugeni, que és un joc de taula.
Sí.
Ja, a vegades, quan s'acaba a punt d'acabar el programa, ja se me'n va al cap. És un joc de taula molt santcugatenc,
sí.
Perquè es tracta de dissenyar una nova biblioteca.
Correcte.
Curiosament, té a veure amb no sé quin projecte que s'està planificant ara mateix, però en qualsevol cas, com te'l planteges? Perquè tinc aquí unes cartes, és un joc que és de cartes.
És un joc de cartes, és un joc familiar, hi pot jugar tothom, tant nens com adults. És un joc ràpid i fàcil d'aprendre i que consisteix doncs, una mica doncs, el que tu comentaves. El fet de construir una biblioteca en base a un terreny que et marca l'arquitecte, no?
Que deu projecte. Estar a prop del Parc Ramon Barnils, oi?
Aquest joc no diu res de la zona.
D'acord.
I també doncs, et marca una mica el que vol o el que espera la població d'aquella biblioteca. I qui construeix o qui d'alguna manera doncs, proporcioni un millor projecte és el guanyador. Res, és un joc que aviat espero poder-lo presentar.
Doncs en parlarem més endavant. Nosaltres ja tenim aquí el tenim a la mà perquè mira, l'hem pogut veure abans. Doncs, Susana, moltes gràcies per portar-nos un altre personatge, com sempre, que té interessant i que té coses a explicar-nos que a vegades potser no ens havíem plantejat. Uh-huh. I, Eugeni, moltes gràcies a tu també. Estic segur que a partir d'avui tornem a parlar un altre dia. Segur, ja t'ho avanço jo. No sé en quina de les dues facetes exactament, però de ben segur que tornem a tenir aquí el Sant Cugat a fons. Moltes
gràcies
a tots.
Deixa'm afegir que aviat tindrem a l'agenda de la nostra web l'activitat tant de l'Eugeni com d'altres professionals, col·laboradors d'EdBuilding a edbuilding.org.
Allà hi trobareu, com sempre, tota la informació.
Tota l'agenda.
I és una font interessant per consultar, tant si tenim fills com si no.
Exacte.
Moltes gràcies als dos i ens retrobem d'aquí 3 setmanes. Susana.
Gràcies, Albert.
Gràcies.